Ràdio Estel.
Bon dia, són les 8. Comencem el primer cafè de Ràdio Estel avui 17 d'abril de 2012, dimarts. El govern espanyol prendrà mesures contundents contra l'Argentina després de l'anunci d'expropiació d'YPF fet ahir per la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. L'executiu de Mariano Rajoy ha manifestat el seu malestar per la decisió sobre una empresa de la qual més de la meitat pertany a l'espanyola Repsol. Els ministres d'Afers Estrangers i Indústria van dir ahir que la mesura suposa la ruptura de l'acord verbal a què s'havia arribat el 28 de febrer entre els dos governs, l'espanyol i l'argentí, i van qualificar-la d'hostil. Durant la seva compareixença, Cristina Fernández havia dit abans, a primera hora de la tarda, hora catalana, que enviarà un projecte de llei al Congrés en què qualifica d'utilitat pública i subjecta a expropiació el 51% del capital d'YPF. Estem davant un atac que destapa l'intervencionisme d'un govern que, una vegada més, fa seva la filosofia del peronisme, és a dir, aquell corrent polític i ideològic que, amb la seva defensa del control sobre l'economia i la societat a l'Argentina, ha pres sovint mesures que han acabat malament. Més enllà de la reacció d'un país contra un altre, la decisió pot fer mal al mateix país sud-americà, ja que generarà desconfiança en els qui inverteixen allà. Serà bo també que el govern espanyol mesuri i administri bé totes les seves actuacions per no deteriorar encara més del que toca unes relacions bilaterals necessàries. Això sí, evitar que triomfi aquesta expressió de radicalització política que mostra el govern argentí és una prioritat. Passa un minut i mig de les 8, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, al David García a la producció i al Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Resumim ara en titulars algunes de les notícies més importants de les últimes hores. L'exsoci d'Iñaki Urdangarín, Diego Torres, implica ara el rei Joan Carles en els negocis del duc de Palma. Segons publiquen avui els diaris El País i El Mundo, Torres va fer arribar ahir al jutjat que investiga les activitats de l'Institut NOS 3 correus electrònics que aprovarien la mediació del monarca perquè el seu gendre aconseguís negocis.
Un terratrèmol de 6,5 graus ha sacsejat aquesta matinada a Xile, segons el Servei de Vigilància Geològica dels Estats Units. El sisme s'ha produït a gairebé 30 quilòmetres de profunditat i a 42 quilòmetres de Valparaíso i 112 de la capital, Santiago. A hores d'ara no es té notícia de cap víctima.
El Ministeri Espanyol d'Educació ampliarà la ràtio d'alumnes d'un 20% i augmentarà les hores lectives dels professors. El ministre José Ignacio Wert es va reunir ahir amb els consellers d'ensenyament per explicar-los com retallarà els 3.000 milions d'euros addicionals. Des de Catalunya, la consellera Irene Rigau ha denunciat que les mesures envaeixen competències autonòmiques.
PP i PSOE demanen respecte per la monarquia. Maria Dolores de Cospedal i Alfredo Pérez Rubalcaba van dir ahir que l'accident del rei a Botswana no hauria de servir per qüestionar la institució. El PSC, per la seva banda, demana al rei una disculpa pública, mentre que el dirigent d'Unió i conseller Josep Maria Pelegrí va qualificar d'error el viatge del monarca.
I en esports, Keita i Afelai, que portava molt de temps lesionat, són les grans novetats del Barça, que ja és a Londres des d'ahir a la nit. Londres, on demà visita el Chelsea en una de les semifinals de la Champions. Avui el Madrid juga a Munic l'anada de l'altra semifinal. Com us dèiem, el govern espanyol ja ha manifestat clarament el seu malestar per la decisió anunciada per la presidenta de l'Argentina ahir a la tarda de nacionalitzar YPF, de la qual el 57% pertany a l'espanyola Repsol. En una compareixença conjunta, els ministres d'Afers Estrangers i d'Indústria van destacar que la decisió de Cristina Fernández suposa la ruptura d'un acord verbal a què havien arribat els governs espanyol i argentí el 28 de febrer.
Davant d'aquesta acció, que han descrit d'hostil cap al govern espanyol, l'executiu prendrà mesures clares i contundents que es faran públiques en els pròxims dies. Segons ha detallat el cap de la diplomàcia espanyola, José Manuel García Margallo, l'acord que els dos països van subscriure legislatura el febrer passat incluïa que les diferències havien de superar-se per la via del diàleg. Margallo ha qualificat l'expropiació d'YPF de pèssima decisió per a Espanya i també per a l'Argentina i una notícia dolentíssima, ha dit, per la seguretat jurídica que hi ha d'haver entre els dos països germans.
Recordem que ahir a la tarda, hora catalana, des de la Casa Rosada de Buenos Aires i en una locució retransmesa per la televisió pública del seu país, la presidenta argentina Cristina Fernández anunciava la intenció del seu govern d'expropiar YPF, filial de l'espanyola Repsol.
L'executiu enviarà un projecte de llei al Congrés en què qualifica d'utilitat pública i subjecte a expropiació el 51% del capital d'YPF, segons el text del reglament que la mateixa Fernández de Kirchner va llegir. El 49% restant del capital es distribuirà entre les províncies productores.
José Manuel Soria qualificava de discriminatòria aquesta decisió del govern argentí perquè afectarà Repsol, però també perquè, segons va dir, milers de petits accionistes que hi havien invertit els seus estalvis es veuran perjudicats. Des d'ahir a la tarda, l'executiu de Mariano Rajoy treballa amb mesures clares que es donaran a conèixer, com dèiem, durant els propers dies. Ahir fins i tot es va reunir en format de gabinet de crisi. Altres notícies. El ministre d'Educació, José Ignacio Wert, es va reunir ahir amb els titulars d'ensenyament de les comunitats autònomes per presentar-los al decret llei que recull com pensa retallar els 3.000 milions d'euros addicionals.
Un ajust que se suma als 3.400 milions d'euros que ja s'han rescatat en els pressupostos del 2010. Després de la trobada, Wert va explicar que l'executiu ampliarà fins a un 20% la ràtio d'alumnes per aula tant a primària com a secundària i la resta d'ensenyaments que inclou la llei orgànica. També s'ampliaran les hores de classe que fan els mestres. A partir d'ara s'establirà una part lectiva de la jornada de 25 hores a infantil i primària i de 20 hores a secundària obligatòria. Dues mesures, però, segons ha dit, que són temporals d'acord amb l'actual conjuntura econòmica.
Des de Catalunya, la consellera Irene Rigau assegurava que els ajustos en la conferència sectorial envaeixen claríssimament les competències catalanes en matèria d'ensenyament.
Després de la reunió amb els seus homòlegs de la resta de comunitats autònomes, la consellera ha manifestat que això pot suposar un desmantellament progressiu de les competències autonòmiques. Ha dit, passarem del cafè per a tothom al cafè descafeïnat per a tothom.
Modificar itineraris en les manifestacions susceptibles de provocar aldarulls i afegir càmeres de videovigilància en determinats carrers de Barcelona són algunes de les mesures que estudia la Junta de Seguretat Local per evitar actes de violència com els que es van viure el 29 de març durant l'última vaga general.
El conseller d'Interior, Felip Puig, i l'alcalde de la capital catalana, Xavier Trias, han estudiat aquestes mesures en una reunió per analitzar com combatre el vandalisme.
Els articles del reglament sobre l'ús del català a l'Ajuntament de Barcelona, suspesos des del 2010, continuaran sense aplicar-se.
El Tribunal Suprem va rebutjar ahir dilluns el recurs presentat pel consistori en què es demanava que es deixés sense efecte la suspensió cautelar dels articles que situaven el català com a llengua d'ús preferent. El Suprem ho va rebutjar perquè considera que es podria provocar un perjudici de difícil o impossible resolució per al castellà.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
L'exsoci d'Iñaki Urdangarín, Diego Torres, implica el rei Joan Carles en els negocis del duc de Palma. Segons publiquen avui els diaris El País i El Mundo, Torres va fer arribar ahir al jutjat de Palma tres correus electrònics que provarien que el monarca va intermediar perquè el seu gendre aconseguís negocis.
Els mails enviats per Diego Torres que implicarien el rei són correus electrònics que Iñaki Urdangarín hauria enviat al seu exsoci l'any 2007. En aquests mails, Urdangarín li explica que el rei Joan Carles va fer de mediador amb la Generalitat Valenciana, presidida per Francisco Camps, per aconseguir la participació d'un nou equip de vela a la Copa Amèrica. Aquests correus electrònics també esquitxen de passada la infanta Cristina. Urdangarín diu textualment: el rei li ha comentat a la Cristina que en principi no hi haurà problema. En els diferents textos dels correus electrònics remesos per Torres al jutjat es desgranen també altres gestions fetes pel monarca a favor del seu gendre.
I recordem que ahir va tornar a ser un dia d'atenció als mercats, amb l'evolució tant de la prima de risc, que va marcar un nou màxim en superar els 440 punts, com en l'IBEX 35, que va registrar un altre mínim anual.
La prima de risc espanyol, que mesura el diferencial amb la rendibilitat de bo alemany a 10 anys, va tancar els 435 punts en una sessió en què el bo va arribar a un rendiment del 6,14%, mentre que els títols alemanys es mantenen a l'1,72%. El nivell del 6% seria el màxim que s'hauria fixat al Banc Central Europeu per comprar deute perifèric. La borsa espanyola ha caigut fins als 7.209 punts, un nivell similar al que tenia el març de l'any 2009.
Un terratrèmol de 6,5 graus de magnitud ha sacsejat aquesta matinada a Xile, segons ha informat el Servei de Vigilància Geològica dels Estats Units.
El sisme s'ha produït a gairebé 30 quilòmetres de profunditat i a una distància de 42 quilòmetres de Valparaíso i de 112 de la capital, Santiago. A hores d'ara no es té notícia, però, de cap víctima.
L'autor confés de la massacre de l'estiu passat a Noruega, Anders Behring Breivik, es va declarar ahir no culpable davant del tribunal que el jutja per l'assassinat, concretament al juliol, de 77 persones.
Breivik, que no reconeix el tribunal, ha afirmat que va actuar en defensa pròpia i es va emocionar quan es va projectar un vídeo seu propagandístic que va difondre ell mateix el dia dels atacs. Breivik, inicialment va confessar la mort de 77 persones, va arribar a la sala poc abans de les 9 del matí i tan bon punt li van treure les manilles, va fer una salutació aixecant el braç i tancant el puny. L'acusat de 33 anys és un extremista de dretes que va qualificar els fets de trossos però necessaris en la seva croada contra els musulmans. La clau del procés gira entorn de la seva salut mental per determinar si és responsable dels seus actes.
El Consell de Seguretat de l'ONU ha condemnat el llançament fallit per part de Corea del Nord d'un míssil balístic ara fa uns dies i l'ha qualificat de violació seriosa de les resolucions de les Nacions Unides. També ha anunciat el reforçament de les sancions contra el país comunista de l'extrem orient.
La presidenta de torn del Consell i ambaixadora dels Estats Units, Susan Rice, ha expressat, volíem dir, la seva determinació a adoptar mesures si Corea del Nord intenta fer un nou llançament o prova nuclear.
I un testimoni del judici contra Silvio Berlusconi per prostitució de menors declara que Ruby, la noia marroquina menor que va participar en les festes de casa de l'exprimer ministre italià, té proves comprometedores per il cavaliere.
En la compareixença al Tribunal de Milà, la model marroquina Iman Fadil va dir que l'exprimer ministre li va pagar 2.000 euros i que en una de les trobades hi havia també Nicole Minetti, posteriorment designada consellera regional de la Llombardia.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
3 minuts i serà un quart de nou. En esports, la presència de Keita i Afelai, un cop superada la greu lesió de l'holandès, són les grans novetats del Barça, que des d'ahir és a Londres, on demà visitarà el Chelsea en les semifinals de la Champions. A la llista també hi haurà 4 jugadors del filial: Oyer, Tello, Montoya i Bartra.
El Barça afronta, doncs, una setmana clau pel desenllaç de la temporada, ja que demà pot fer un primer pas per ser a la final de la Champions i dissabte, recordem, es pot situar a un punt del Real Madrid a la Lliga. Els jugadors blaugranes es van entrenar ahir al Camp Nou abans de marxar cap a Londres. Guardiola no vol que ningú pensi en el Madrid i demana màxima concentració per al partit de Stamford Bridge.
José Mourinho va convocar, després de l'últim entrenament del Real Madrid, tota la plantilla per viatjar a Munic, on ja va arribar ahir i on avui disputa l'equip blanc el partit d'anada de l'altra semifinal de la Champions contra el Bayern.
El Madrid, com dèiem, es va entrenar ahir a Madrid, però no ho farà l'Allianz Arena, escenari del primer partit d'un duel ja clàssic a Europa davant del Bayern. El tècnic portuguès no té cap baixa per sanció i tampoc per lesionats.
I en el partit que quedava pendent de l'última jornada a la Lliga Espanyola, Getafe 5, Sevilla 1. D'aquesta manera, tots dos equips sumen 45 punts a només un de l'Osasuna, que és sisè i marca la classificació per a Europa.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem el nostre informatiu. El bisbe de la diòcesi d'Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, diu en una entrevista que va publicar ahir al web Religión en Libertad que no vol ofendre a ningú amb les seves paraules, referint-se a l'homilia polèmica de Divendres Sant, però va afegir que no renuncia a anunciar el que va qualificar de veritat en la caritat. El també president de la Subcomissió Episcopal per la Família i la Defensa de la Vida, la Conferència Episcopal Espanyola, va recordar que a la seva homilia l'únic que va voler dir és el que dicta la moral de l'Església, però va aclarir que ell tracta amb respecte i també amb compassió l'homosexualitat i també l'orientació sexual de cadascú.
I aquest vespre, a 9:15, al Centre de Difusió Cultural del Bisbat de Vic tindrà lloc una nova presentació del llibre Diccionari de Sants Històrics Catalans de Joan Arimany, a càrrec de l'editor Jordi Suades, de Farell Editors. Després, l'autor del llibre pronunciarà una conferència titulada Els Sants Patrons de Vic, Instruments de Poder a la Ciutat. El Diccionari de Sants Històrics Catalans ofereix per primera vegada el recull exhaustiu de biografies de les santes i els sants que han viscut a Catalunya des dels màrtirs de l'antiguitat fins als més recents. Aspectes relacionats amb la devoció de cada sant i aspectes de l'art acompanyen els trets biogràfics. És també una forma diferent que permet endinsar-nos en la nostra història i en les tradicions populars. Joan Arimany i Joventeny, de 46 anys i fill de Manlleu, s'ha dedicat a la investigació en l'àmbit de la religiositat popular, recollint i difonent les manifestacions que se celebren actualment.
Principals titulars de portada a la premsa, La Vanguardia, amb una sola paraula, expropiació, i una imatge de la presidenta argentina Cristina Fernández. El periòdico, sobre la commoció a la comunitat internacional per aquest anunci d'expropiació d'YPF, titula Repte argentí. El Mundo, Kirchner esmenta la trompa d'un elefant per treure YPF a Repsol, diu el titular. També sobre aquest tema, el diari Ara titula L'Argentina expulsa Repsol. Diari El País, l'Argentina expropia YPF a Repsol. El diari ABC titula Expoli, sobre l'amenaça que, segons aquest diari, ha consumat el govern argentí. I també en aquesta línia, el diari La Razón titula La guerra bruta de Kirchner. Finalment, destaquem la portada del diari El Punt Avui, que en una altra línia de temes titula Invasió a l'escola. Tres de cada quatre mesures d'estalvi que proposa el ministre Wert envaeixen competències catalanes.
El teatre musical en tota la seva essència a Ràdio Estel. Cada dimecres a les 11 de la nit, amb lletra i música. Un programa per descobrir el món dels musicals de la mà de Pere García. Tots els títols, tots els escenaris, totes les novetats. Amb lletra i música. Cada dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Estel. Nou llibre de Benet XVI pels menuts de casa. Maria, la mare de Jesús, editat per Editorial Casals, perquè aquest Sant Jordi els petits de la família descobreixin la figura de la Mare de Déu. Maria, la mare de Jesús, descobreix-lo a editorialcasals.com. Aquest Sant Jordi regala Editorial Casals. Regala bona lectura. Sabies quina és una de les joies més preuades de la diòcesi de Solsona? El Santuari del Miracle, un lloc de pietat i devoció mariana des del 1458. Vine a conèixer els seus valors històrics, artístics i religiosos. La imatge de la Mare de Déu del segle XV, el retaule renaixentista del segle XVI, el monumental retaule barroc. Més de 20.000 visitants a l'any. Més informació al 973-480-002 i a santuarialmiracle.com. Et quedaràs sense anar al Santuari del Miracle?
Avui estrenes nova cadireta de passeig i et sorprèn la tranquil·litat que té el teu bebè quan li portes, o que ara les veïnes et parin més que mai per pessigar-li les galtetes. Però el que més et sorprèn és que la cadireta de passeig Voltereta tingués un preu de només 69,95 euros, o que la teva nova rentadora Fagore fa 810 només et costés 429 euros. 8 dies d'hora al Corte Inglés. Et sorprendràs.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 3 minuts d'un quart de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Eduard Sánchez, bon dia.
Hola, bon dia. Trànsit encara espès a aquesta hora, diferents punts. La C-17 mateix, baixant, per exemple, ja a partir de Parets, Mollet i especialment a partir de Montcada, cap a la ciutat comtal. A la C-58, tot el tram del Nus, Torre Baró, força ple en els dos sentits de la marxa. També el cinturó de litoral, tram de Sant Feliu a Cornellà, sentit zona franca, per aquest motiu també molt de trànsit a l'autopista B23, a la zona de Sant Feliu, més endavant a partir de Sant Joan d'Espí cap a la Diagonal. A les dues rondes també trànsit molt carregat, sentit Llobregat especialment, a la de dalt des de Vall d'Aura fins a Sant Gervasi i a la litoral des de Gran Via fins a la Barceloneta. També per on sentit Besòs hi ha trams amb molta lentitud, Esplugues Diagonal a la de dalt i de zona franca Montjuïc, així com de Bonpastor al Nus a la litoral. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem ara amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, en aquests moments podem parlar de normalitat. No hi ha incidències a destacar, si ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. La jornada avui comença força freda. La matinada han baixat força les temperatures i a hores d'ara, a punts de l'interior, les temperatures baixen per sota dels 0 graus i a punts costaners volten entre els 6 i els 9 graus, per exemple, de la ciutat de Barcelona. Així doncs, esperem que durant el dia d'avui aquest ambient asserenat que tenim a hores d'ara, que ha permès baixar les temperatures, es mantingui fins a mitja tarda, quan començaran a arribar alguns intervals de núvols alts i mitjans, però en principi poc importants. Tot i això, al llarg de la nit es faran més espessos al Pirineu Occidental i al vessant nord del Pirineu. Ja no descartem que al final de la jornada comenci a precipitar amb una cota de neu que situarà entorn d'uns 1.400 metres. Les temperatures avui pujaran entre lleugera i moderadament, especialment al nord-est de Catalunya. I de cara a demà esperem un augment ràpid de la nuvolositat de matinada degut al pas d'un petit sistema frontal poc actiu, que ens deixarà alguna precipitació feble i aïllada a punts de la meitat nord de Catalunya, on fins i tot al vessant nord del Pirineu seran continuades al llarg de tota la jornada. Aquí seran entre febles i moderades, amb una cota de neu que inicialment es situarà entorn d'uns 1.100 metres i que posteriorment pujarà fins als 1.400. Les temperatures demà baixaran les màximes, en canvi les mínimes pujaran moderadament i el vent en general continuarà impulsant-se al component oest entre fluix i moderat, amb estones de vent fluix i variable a l'interior del quadrant nord-est. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on torrem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89 i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
L'Atri dels Gentils, una iniciativa de l'Església per unir en diferents espais comuns creients i no creients, arriba a l'Arxidiòcesi de Barcelona amb diferents actes a partir del mes de maig. El degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, Armand Puig, per encàrrec del cardenal Lluís Martínez Sistac, responsable d'aquests actes a l'Atri dels Gentils, ens acompanya en directe aquí en el primer cafè de Ràdio Estel quan passen 7 minuts d'un quart de nou. Doctor Armand Puig, molt bon dia i benvingut.
Molt bon dia.
Gràcies per haver vingut aquests minuts del matí, deixant uns minuts les seves obligacions, que són moltes, i per acompanyar-nos aquí.
A vosaltres per aquesta gentil invitació.
Molt bé, doncs mai millor dit, perquè ens pot explicar i recordar què és l'Atri dels Gentils com a crida universal de l'Església i, concretament, a Catalunya i a Barcelona com a materialització d'aquesta crida?
Bé, la paraula Atri dels Gentils diu referència a l'espai que hi havia al temple de Jerusalem, que era l'espai obert a tothom. Gentil és una paraula, és un llatinisme, de fet. Gens, que vol dir pobles. És l'atri dels pobles, l'atri de tots, jueus, no jueus, creients, no creients, practicants, no practicants, i entra tothom a dintre. I atri perquè és un espai gran, és un gran pati, una gran extensió a la qual ens hi podem trobar tots. Per això porta el subtítol d'espai de diàleg i d'intercanvi. Aquesta és la força que té l'expressió atri. La va posar a consideració pública el papa Benet XVI el desembre del 2009, quan va dir potser és l'hora que hi hagi per part de moltes persones que voldrien accedir a un Déu desconegut per a elles, però que potser podrien arribar a conèixer o almenys besllumar, intuir de lluny. Nosaltres, fidels a aquesta intuïció papal, hi ha en aquest moment a l'Església Catòlica jo diria un moviment de seguiment d'això, i el cardenal Rabassi, naturalment, va ser el que va entendre el fons i la força que tenen aquestes paraules, i des del 2010, aproximadament 2011, l'any passat 2011, a París es va fer el primer atri, el mes de març, una altra s'ha fet a Tirana, se n'ha fet una altra a Florència i una altra a Palerm. El nostre és, per tant, el cinquè, em sembla.
Cinquè atri dels Gentils durant el mes de maig a Barcelona. Recordem que parlar de diàleg entre creients i no creients no és una cosa nova, de fet.
No,
en absolut. Se n'han impulsat moltes experiències d'aquest tipus, oi?
Suposo que, vaja, els nostres oïdors recordaran, la setmana passada, em sembla que vau tenir aquí ahir, quan va ser?
Sí, el que passa és que va ser un enregistrament que van fer amb Francesc Torralba i amb
Vicenç Villatoro,
que acaben de publicar el llibre Amb Déu o Sense.
Per exemple,
si Déu vol, el dia de Sant Jordi els tindrem aquí.
És a dir, jo penso que Catalunya és un país en el qual l'esperit de l'atri fa molts anys que hi és, I és un esperit que ens va molt bé, perquè nosaltres som una societat en què el diàleg ens agrada molt. I això va molt bé amb l'esperit de l'altre.
El 17 de maig, a 8:15 del vespre, al Museu Nacional d'Art de Catalunya, el dia 18 a les 11 del matí a la Universitat de Barcelona, són algunes de les convocatòries d'aquest atri dels gentils. Ens les pot explicar una mica més, doctor Armand Puig?
Bé, primer que tot jo voldria dir que l'atri té un títol. El títol general d'aquest atri de Barcelona 2012 és aquest: Art, Bellesa, Transcendència. Per tant, ja es veu l'orientació quina és. Barcelona és una ciutat amb molta història pel que fa a l'art i amb molta present. Hi ha iniciatives artístiques, culturals, constants. Ens va semblar, doncs, que encaixava bé amb l'esperit de la nostra ciutat de tocar precisament aquest punt, afegint-hi naturalment allò vers el qual tot art tendeix, que és a transcendir-se a si mateix, tant pel que fa a l'autor com pel que fa a l'obra, i, per tant, apuntar, de la manera que sigui, a la bellesa. I la bellesa, en majúscula, és un dels noms de Déu. Per tant, quan diem transcendència, estem dient no solament aquest art que va més enllà del que ell mateix pot donar de si com a obra humana estricta, perquè aquest anar més enllà apunta, de fet, a la realitat última. No és que pretenguem explicar el misteri de Déu, però certament que busquem aquest Déu desconegut i potser una mica conegut vers el qual tendim tots.
I això, doncs, en diferents espais es manifestarà això.
Espais, hem buscat els quatre espais més emblemàtics que nosaltres tenim, n'hi hauria d'altres, però aquests quatre no ens els discutirà ningú, em sembla.
Sí, perquè a part dels dos que ja hem dit, el Museu Nacional i la Universitat, també hi ha la Basílica de la Sagrada Família
i l'Institut d'Estudis Catalans.
I l'Institut d'Estudis Catalans.
Per tant, una mica diem, el MNAC, el Museu Nacional d'Art, doncs és això, és l'art. Després hi ha el Paraninf de la Universitat de Barcelona, que és el món universitari, és el món en el qual es crea la reflexió sobre. I després hi ha l'IEC, que és l'Institut d'Estudis Catalans, l'Acadèmia Catalana de la Llengua i de les Humanitats, i aquí és on la intel·lectualitat es troba. Per tant, art, intel·lectuals, universitat i, finalment, la Sagrada Família, que és on el poble disfruta i viu i gaudeix de l'art sublim de Gaudí i d'una cosa que farem allà, que porta un títol bastant, em sembla, suggerent, que és aquest, el diàleg de les veus, poesia i música a la Sagrada Família.
Si repassem cronològicament els diferents actes, després ja es donaran més detalls segons es vagin revelant.
Sí, sí, sí.
Direm que tot està concentrat entre el dijous 17 de maig i el divendres 18.
Exacte.
El 17 de maig al Museu d'Art a 8:15 del vespre i el 18 de maig a les 11 a la Universitat de Barcelona, a 4:15 de la tarda a l'IEC, l'Institut d'Estudis Catalans, i a 2:15 del vespre a la Basílica de la Sagrada Família.
Correcte.
Aquest acte que és una mica, doncs, per l'Església el moment més, més fort, no?
Nosaltres volem omplir la Sagrada Família, que no hi cap, perquè ni una olla, tothom a dintre vibrant amb un acte en el qual hi haurà, doncs, això, hi haurà el text i la música junts, i això em sembla que en un lloc sacre com ara aquell, i per tant culturalment potent i religiosament potent, tindrà un relleu.
El nom d'atri dels gentils és el que donem als cristians a aquestes formes de diàleg entre creients i no creients. Potser no sempre els creients s'identifiquen amb la paraula gentils, però en qualsevol cas potser la terminologia no és l'important, sinó el fons.
És l'espai, l'atri dels gentils és l'espai del poble i dels pobles. Per tant, posats així, evidentment que hi entrem tots.
Per acabar, en el minut que ens queda, doctor Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya i també responsable de l'Arquebisbat de Barcelona per a l'atri dels gentils, una breu reflexió sobre què podem aportar els creients als no creients i a la inversa, els no creients als creients, en un diàleg franc.
Els creients podem aportar als no creients la joia de la fe. I els no creients poden aportar la pregunta. I, per tant, entre la joia, entre el goig, entre l'alegria i la pregunta i la qüestió, em sembla que aquestes dues paraules enmarquen bé el que la nostra vida de persones humanes és. Viure a fons, però viure segons aquell sentit últim que volem donar a la nostra vida.
Hi ha una web oberta, atridelgentils.net. Algun missatge per animar la gent a participar-hi?
Podran entrar-hi, podran veure les coses com van i hi haurà possibilitat que a través de la web hi hagi inscripció pública oberta per l'acte de la Sagrada Família. Els altres són més, diguem-ne, restringits de format, però la Sagrada Família és oberta a tothom.
El de la Sagrada Família és el dia 18 de maig a 7:45 del vespre. Anirem informant segons en costi la data d'aquest Atri dels Gentils a Barcelona. Gràcies, Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, per haver vingut a parlar-nos en directe d'aquesta convocatòria. Bon dia i fins una altra.
Fins una altra estona. Bon dia.
9:15, els titulars de la Sara Cruz i després la tertúlia d'actualitat.
Hola, molt bon dia. El govern espanyol ha manifestat el seu malestar per la decisió de l'Argentina de nacionalitzar YPF, el 57% de la qual pertany a l'espanyola Repsol. En una compareixença conjunta, els ministres d'Afers Exteriors i d'Indústria han destacat que la decisió de Cristina Fernández de Kirchner suposa la ruptura de l'acord verbal a què es va arribar el 28 de febrer passat. Davant d'aquesta acció, l'executiu prendrà mesures clares i contundents que es faran públiques en els pròxims dies. L'exsoci d'Iñaki Urdangarín, Diego Torres, implica ara el rei Joan Carles en els negocis del duc de Palma. Segons publiquen avui els diaris El País i El Mundo, Torres va fer arribar ahir al jutjat de Palma, que investiga les activitats de l'Institut Nos, tres correus electrònics que provarien que el monarca va intermediar perquè el seu gendre aconseguís negocis. De l'exterior, un terratrèmol de 6,5 graus de magnitud ha sacsejat aquesta matinada a Xile, segons ha informat el Servei de Vigilància Geològica dels Estats Units. El sisme s'ha produït a gairebé 30 quilòmetres de profunditat i a una distància de 112 quilòmetres de la capital, Santiago. A hores d'ara, però, no es té notícia de cap víctima. I en esports, el Barça és des d'ahir a Londres, on demà visitarà el Chelsea en les semifinals de la Champions. Avui és el torn del Madrid, que juga contra el Bayern. Fins aquí les notícies, tornem amb més informació quan siguin les 9.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, la periodista Anna Isabel Tollet dona veu a la catòlica condemnada a mort per blasfèmia. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 2810. Catalunya Cristiana. Aquest any, per Sant Jordi, lectura completa de la novel·la Incerta Glòria de Joan Sales. Més de 25 hores ininterrompudes amb la participació d'importants personalitats de la cultura i la política, així com dels ciutadans que ho desitgin. Vols ser tu un d'ells? Apunta't al web d'INECA, www.ineca.cat, INEHCA.cat, enviant un missatge a maratojoansales@ineca.cat o bé al 934-869-754.
Amb Hipercor, el teu estalvi creix.
Perquè aquest mes arriba carregat de descomptes que faran més lleugeres totes les teves compres.
Per exemple, el 17 d'abril tens un 10% de descompte addicional en alimentació, perfumeria, neteja, parafarmàcia i mascotes, excepte llits d'inici.
I cada dia, millors descomptes.
Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passen 4 minuts i mig de 2:15. Abans de la tertúlia us oferim una de les promocions que tenim aquesta setmana. És el sorteig que fem a través de la pàgina web d'una estada de cap de setmana a Blancafort, primavera, estiu, en un cap de setmana que inclou allotjament, copa, esmorzar, bufet, circuit termal, piscines i altres serveis. Si voleu aquesta promoció, la possibilitat d'aconseguir aquesta estada de cap de setmana, podeu entrar a la web www.radioestel.cat. És el gran hotel balneari Blancafort de la Garriga, al Vallès Oriental, amb cap de setmana per concretar. Entreu a la web www.radioestel.cat i tindreu totes les dades sobre aquesta promoció per a vosaltres. I ara sí, saludem els que formen part de la taula de comentari de l'actualitat. Avui tenim amb nosaltres el consultor sanitari Ignasi Arbussà. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
També el professor de la Universitat Ramon Llull, Màrius Duran. Bon dia.
Bon dia, bona hora.
D'altra banda, saludem el periodista i president del grup d'entitats catalanes de la família, Daniel Arassa. Bon dia.
Molt bon dia.
I, finalment, l'enginyera industrial, Carme Torralba. Bon dia.
Bon dia.
Bé, el tema de Repsol YPF, amb l'anunci ahir de la presidenta argentina, Cristina Fernández, està tenint un gran protagonisme en el panorama de l'actualitat. Potser el més important d'aquest anunci és que tots arribem a entendre què comporta això, què comporta que un govern, en aquest cas el de l'Argentina, expropiï més de la meitat d'una empresa, que és del país, però que és filial de l'espanyola Repsol. El govern espanyol ens diu que això atempta contra els interessos de tots. Vostès creuen que això... que té fonaments el govern espanyol per queixar-se, vaja, en definitiva? Per on volen començar? Si volen començar per altres aspectes...
Començo jo mateix.
Sí, endavant, senyor Duran.
Aviam, jo el tema de les expropiacions, quan passen, sempre me'n recordo de Hugo Chávez amb aquell discurs seu, no? O sigui que, vull dir que això que passi en alguns països són una mica totalitaris, doncs un s'ho espera, no? Potser jo tenia la impressió que Argentina estava en una altra fase des d'un punt de vista polític, no? I potser el que preocupa més és que plou sobre mullat, no? És a dir, que pensem que indirectament això tindrà alguna repercussió sobre l'estat espanyol, no? D'altra banda, doncs, la gestió política que fa la senyora Kirchner, realment, Cristina Fernández de
sí.
Kirchner, realment et dona una imatge a vegades com un comportament una mica compulsiu, no? O almenys això és el que podem llegir en la distància. Ara, també m'agradaria dir que a vegades les multinacionals el que fan, és a dir, tot el tema de deslocalització fa difícil un control d'on paguen els impostos i com gestionen tot el que fan en el seu dia a dia, no? I que, per tant, doncs, bueno, això també és difícil.
Això seria l'antídot a les deslocalitzacions, no? Aquesta intervenció. De fet, és una mica la filosofia del peronisme, no? L'intervencionisme de l'Estat, en aquest cas, sobre una empresa. Més comentaris, senyor Arassa, per exemple.
Sí, home, és allò de que, allò que en diuen, a perro flaco todos son puros.
Sí, sí, sí. Sí.
La senyora Kirchner, una demagoga total, evidentment, no solament això, sinó altres coses, però en qualsevol cas, ja no el que diu el senyor Màrius, però de totes maneres hi ha un aspecte. S'atreveix en un moment en què un país com Espanya està molt en baixa. Tens compte que aquell, això, només ha fet falta el de la trompa del rei, com va dir la pròpia Irene Fernández.
Sí, unes referències
no.
Podem dir molt desafortunades.
No, per suposat que sí, no? Però en una situació, és a dir, un país que en aquest moment està malament, potser pot caure el corralito com Argentina va ser fa uns quants anys i tal, ara ens podem atrevir, jugant en política interna, en expropiar, perquè, pel que sembla, no expropiar la part de les accions dels nord-americans, per exemple.
Ah, clar, clar.
Per posar-ho, si volia expropiar, tocaria a tots. Doncs no. Per tant, per mi és un assumpte greu. Per altra banda, la veritat és que és molt difícil, suposo, actuar des del govern espanyol. Diu, medidas contundentes del govern. Medidas contundentes què? Certament és molt impresentable, però és molt difícil fer res, perquè estic convençut que una cosa que la Unió Europea no farà res, més enllà d'una protesta.
De moment ha expressat el seu suport a Espanya,
sí,
fins i tot abans de l'anunci.
I això ho farà, però la pràctica aquí.
La pràctica que jo és el que anava a comentar, no? A mi se m'escapa tot això d'aquests temes. El que està clar és que beneficiós no serà per Espanya, per SOM, ni pels petits inversors que puguin tenir 4 accions amb aquesta gran empresa, no? També és cert el que dius, el que has dit tu del tema de la... deslocalització de les multinacionals, no? S'hauria d'analitzar en profunditat i això és
complicat. Ho hem patit aquí, per exemple, no?
Exacte, exacte. O sigui que tot plegat és molt confós. A mi el que em sorprèn són aquestes mesures contundents que diuen, i què farem? Què farem? Farem fora tots els argentins que tenim a Espanya, per exemple? Clar, no comprarem...
El Messi.
El Messi? El que no tocarem, el Messi?
Em sembla que té la doble nacionalitat, perquè ja fa molts anys que viu aquí, sí.
No sé, o sigui, a mi és el que em costa. Que Europa...
Si em paga els impostos, jo.
Bueno, no sabem on els paguen, no? Potser els paga Argentina, però bueno. El que no... A veure, el que... És evident que Europa, almenys el gest ho hauria de fer. Que també diu que l'empresa, la multinacional, presentarà per vies legals, doncs, farà les accions que siguin precises.
Sí, accions legals.
Legals. Mm-hmm. Bueno, no sé, jo tot plegat estic en línia d'això, de que en el perro ser nosaltres
el perro som pungues,
el perro flaco que som pungues, i al final, com que, mira, a Espanya, pues, aprofitem, i ara, com que està de baixa, pues, a collar tothom. Mm-hmm. No sé.
Doctor Arbussà.
Afegir només, apuntar dos temes. Una, l'expropiació és possible i tindria una raó de ser quan és el bé comú el que és protegit. O sigui, aquesta figura existeix i en determinats moments és inclús convenient pensar que realment es pugui utilitzar. El que no està clar és que es donguin en aquest cas les circumstàncies apropiades com per pensar que aquest bé comú està garantitzat pel fet que el govern se'n faci càrrec del 51% de les accions o del 50,1% de les accions. No s'entén jurídicament que realment aquesta expropiació es faci parcial sobre una part de l'accionariat i no sobre la totalitat. El capital americà es deixa sense tocar i es toca bàsicament el que és interès espanyol. Sí que crec que és el punt flac, no? Diguéssim, allà on realment es pot suposar que hi haurà menys resistència. No és correcte, entenc jo, que en el moment en què les coses van malament en Argentina es venguin les empreses públiques i es demani socors, diguéssim, al capital estranger perquè realment te'n facis càrrec, i aquí tenim el cas d'Aerolínies Argentines o tenim el cas d'Aigües de Buenos Aires, de la gran Buenos Aires, o el mateix YPF, quan surt capital, en aquest cas espanyol, que té enormes inversions a l'Argentina, es sanegen aquestes empreses, es situen en una posició d'una certa competitivitat, i quan resulta que en el cas de Repsol YPF es descobreix en el sud de l'Argentina una gran bossa de petroli, no fa falta que es diu Vaca Muerta o alguna cosa així, que sembla ser que seria possible que abastís les necessitats energètiques de l'Argentina durant molts anys en endavant. Just en aquest moment, que qui va trobar aquest petroli? Va trobar YPF, amb recursos tecnològics d'YPF Repsol. No? Quan això es descobreix, es veu que el potencial d'explotació d'això millora extraordinàriament i realment la força política decideix que això ja no pot ser que estigui en mans d'uns altres, això ho vull per mi. Sí. Jo crec que això és poc just, no? Quan les coses van mal dades demano ajuda, quan me l'han donada i les coses queden sanejades m'aprofito de la situació.
Efectivament, el president de Repsol, Antoni Brufau, està previst que comparegui aquest matí cap a 9:15 per anunciar quines seran les mesures que prendrà l'empresa contra una expropiació que el mateix Brufau ja ha qualificat de manifestament il·lícita. I sobre el que pot fer el govern espanyol, a vostès els veig molt escèptics, però alguna cosa voldrà fer, no? Si ha dit que impulsarà alguna acció contundent,
no,
però, potser de tipus diplomàtic.
No, criticar el govern, sinó... No,
ja els entenc, ja, sí, sí.
Si les relacions econòmiques, per exemple, dius que Espanya i Argentina, Espanya importa grans quantitats de coses d'Argentina, però en un àmbit de lliure comerç no prohibirà. Si un vol importar car o soja d'Argentina, no ho prohibirà. I llavors, què pot fer? Això és molt difícil. No, dic, no culpant en aquest cas, perquè
hi
hagués qualsevol govern que hi hagués, es trobaria igual. No?
I en canvi, a l'inrevés, hi hauria més a perdre.
Exacte.
Si entréssim en una espiral de contenciós entre els dos països, en aquest moment tindríem més a perdre nosaltres que realment hi ha molt més capital invertit en grans empreses d'allà.
Home, aquí potser la cosa que suposo que haurà de jugar el govern espanyol és moure a nivell internacional, no tant per evitar-lo de Repsol, sinó per evitar perquè això que es contagia continua, perquè és que si comença per Espanya, després seran els altres. I, a més, no només Argentina, sinó que tenim uns quants personajillos, sí, aquests a Latinoamèrica, que poden, a diversos països, que poden seguir vies semblants, no? I aleshores això inclús distorsiona molt al nivell mundial les inversions i l'economia, perquè inclús la seguretat jurídica que tenen gent que vol invertir, qui inverteix quan potser d'aquí 2 anys li han expropiat.
Aquesta és una altra qüestió. No creuen que pot perjudicar els mateixos argentins, aquesta decisió, també?
A mig plaç i a llarg plaç, segur. Si realment veus que la manera de comportar-se és aquesta, evidentment el risc que assumiràs si ets inversor serà a curt termini. Obtinc un resultat el més aviat possible i em retiro. Vull dir, no em quedo allà generant llocs de treball, generant riquesa a llarg termini. No sé si saps que realment el comportament previsible és que quan les coses van bé et trec del joc, doncs el més probable és que això limiti l'entusiasme inversor.
Sí, però no tracten a tots els inversors igual.
No, està clar.
Perquè els nord-americans els deixen intactes, o sigui que en aquest sentit tampoc podem comptar amb això. O sigui, els inversors poden dir, bueno, jo, com que soc nord-americà, no hi ha perill, no? O sigui que això és molt lleig, jo ho trobo molt lleig, perquè sí, arribaria a entendre, per dir-ho així, que expropiés i nacionalitzés, però tot. No, o sigui, no, els espanyols sí, els altres no. Vamos, o sigui, no.
Quines raons morals pot haver-hi per una expropiació d'una empresa tan gran com aquesta?
Pel bé comú seria una, però per una altra, l'incompliment de clàusules de contracte. Això realment és possible que s'hagi produït, que realment hi hagués una proposta d'inversions al llarg dels anys que no s'estigui complint.
Això ho ha alegat el govern argentí, però Repsol ho nega.
I en tot cas, això m'imagino jo que és revisable cada any, perquè a més dintre del Consell d'Administració d'IBF Repsol hi formava part del propi govern.
Exacte.
No? O sigui, han tingut persones que podien auditar any a any, més a més, diguéssim, el seguiment d'aquestes inversions. Amb el qual dius, escolti, a veure, aquesta no pot ser la raó. En tot cas, si algú incompleix, el primer que fas és seure amb ell i dir, escolta, no estàs complint. Estàs posant-te en el risc de que realment tinguem que replantejar-nos la nostra relació, no? I ara, dir, escolta, no, tanquem peres blanc o negre, sense matisos de gris, no sembla d'allò. Jo crec que hauríem d'introduir un altre element, que és per què s'està donant això i per què s'està donant en aquest moment. Quelcom deu estar passant a l'Argentina quan hi ha la necessitat d'exacerbar el sentiment nacionalista. Fa 4 dies vam veure unes manifestacions recordant la guerra de les Malvines i reclamant, en tot cas, també un reposicionament del context internacional respecte a les Malvines. I ens hi trobem ara també amb un acte que els argentins ho viuen com una exacerbació nacionalista. De dir, escolta, l'excolonitzador li tornem a prendre el que és nostre, perquè només faltaria que el que tenim a sota terra ens ho prenguin els espanyols. I, a més, els espanyols.
Sí. La coincidència també amb el 30è aniversari de l'intent de l'Argentina de tenir sobirania sobre les Malvines, i la intervenció del Regne Unit també ha tingut a veure amb aquesta exaltació nacional.
Però no hi ha cosa que uneixi més que tenir un enemic comú.
Sí, això mateix. Sí. El Regne Unit i ara Espanya.
I estimular una miqueta el fet de unificar conceptes, de dir, escolta, els argentins hem de posar-nos junts davant de què, Això vol dir que hi ha quelcom que està passant allà, perquè necessitis intentar aglutinar.
Potser una por a una crisi com la de fa més de 10 anys, la del corralito financer i aquella...
Sí, sí. Això et sorprèn, no? Perquè sembla que en el moment econòmic semblava que era fantàstic.
Argentina entrava en els emergents, no? Els països emergents.
Havien resolt favorablement tota la situació, però jo coincideixo molt amb el que diu l'Ignasi. És a dir, que nosaltres llegim les notícies... Diem pels punts aguts que hi ha, no? I aquest n'és un, no? Però segurament hi ha tot una tendència normal amb el dia a dia del país que està potenciant uns elements per a alguns interessos molt concrets que han d'existir necessàriament.
Passen 3:15. Avui la tertúlia d'actualitat la compartim des d'aquí, des del primer cafè de Ràdio Estel, amb el consultor sanitari Ignasi Arbussà, amb el professor de la Universitat Ramon Llull, Màrius Duran, amb el periodista Daniel Arassa i amb l'enginyera industrial Carme Torralba. Senyora Torralba, volia afegir alguna cosa sobre això?
No, IPF. Estic absolutament d'acord amb el que s'ha
dit. Hi ha força consens de fons en els temes fonamentals.
Una mica el que deia el Màrius, no, que normalment ens assabentem de la punta de l'iceberg, però no sabem tot el que hi ha per sota, no? Mm-hmm.
Bé, Mariano Rajoy ha anunciat que en un viatge que farà per Amèrica Llatina, a Mèxic i altres països aquesta setmana, intentarà explorar ponts. No sé si aquesta crisi té fàcil solució. Pel que fa al que és crisi bilateral, no? Crisi entre Espanya i Argentina. Però bé, esperem que pel bé de tots no vagi a més.
El Mariano Rajoy se li va transformant la cara a mesura que van passant.
Sí, pobre!
Ara s'està tornant més seriós, més...
Veu la crua realitat, de governar.
Sí, veu la crua realitat de governar.
Tremendament crua. Aquí tenim un aspecte, almenys el que sí que haurà de lluitar, i això potser sí que es pot aconseguir, és que, com a mínim, que les indemnitzacions, o sigui, la contraprestació econòmica, siga dient que això, com a mínim, que els inversors de Repsol no en surtin perjudicats, en aquest sentit, direi, immediat, no?
De moment, les accions de Repsol ahir van baixar el 20% i van sortir del mercat. Van tenir que paralitzar-se. I CaixaBank, que forma part del context econòmic de Repsol, doncs també ha rebut una patacada per això. Això farà, en tot cas, que el justi precio d'aquesta expropiació probablement vagi a una situació de ganga. Les propiacions ja solen ser.
Bé, senyors, s'ha parlat aquests últims dies i sobretot aquestes últimes hores del rei Joan Carles i de la polèmica pel seu viatge privat de cacera a Botswana, un viatge on va patir un accident i d'aquesta manera doncs, ens vam assabentar que havia fet aquesta sortida. Hi ha hagut diferents valoracions polítiques, la majoria dominades per la prudència, però sí també pel reconeixement que aquesta activitat del rei doncs, és un error, segons molts polítics i molts ciutadans. Vostès com ho veuen tot això?
No sols és una trencadura, sinó que és una ficada de pota. Són les dues coses, jo
crec. S'ha trencat el maluc i, afortunadament, s'està recuperant bé, segons sembla. Això és el més important, però vaja...
Des del punt de vista de la salut, sí.
De personal, sí.
Des del punt de vista institucional, jo crec que es va trencant, es va escardant una figura que fins ara era intocable, que era el de la monarquia. La monarquia està en mals moments. Encara la figura del rei està relativament preservada i resulta que els seus missatges exemplaritzants doncs no se'ls aplica amb ell.
Però tots sabem que el rei sempre ha fet activitats privades, això
sí.
També.
Sí, però, sí, bueno... però hi ha moments i moments de fer-ho, no? Perquè, o sigui, que quan veus el missatge de cap d'any que deia és que no puc dormir pels joves que no tenen feina i tal, i després, ara, al cap de dos mesos o tres, se'n va allà, doncs, si us escolta'm, evidentment...
També va apel·lar a l'exemplaritat en el comportament dels poders públics, va fer aquesta crida.
I pocs dies abans va tornar a dir quan va estar a la caixa fa 15 dies.
Amb aquella anècdota amb la reina. Dient-li que això...
I la música, no? Que havia de fer, no és que... Però bueno, la qüestió és que també diu, ara quan llegia això que el Josep Cusí havia dit que el rei li havia confessat que és possible que no hagi estat una decisió encertada. Jo esperava una manifestació molt més contundent, dir, m'he equivocat de bon tros, vull dir...
No pot fer-ho, no pot. Jo crec
que no hi haurà una petició pública de disculpa?
No, aquest missatge ja, del seu amic, el seu gran amic, el cosí, aquesta manifestació ja intenta ser un missatge que va dirigit, i va teledirigit.
Com de portaveu oficiós.
Ell com a tal no pot sortir demanant disculpes.
Per què? A veure, Ignasi,
digue'm per què. No pot, perquè no és una persona neutra, encarna una institució.
En algun discurs...
Clar, jo, igual que dius...
Encara que no sigui un discurs solemne per dir això, però sí, clar, aprofitant alguna intervenció institucional propera, potser els propers dies o setmanes, potser sí que...
Vols dir que està preparant el terreny per una cosa d'aquestes?
No, aniran arribant missatges, missatges controlats, des de la casa del rei, probablement, en el que es faci saber de que el rei és conscient de que, home, qualsevol moviment d'aquest tipus, i justament en aquest moment, doncs, home, doncs no és bo que realment es produeixin, perquè desestabilitza la figura de la monarquia, etc. Ell no pot sortir demanant a la tele, sortint, mirant a la càmera i demanar disculpes al país per anar-se'n a caçar elefants. No? Primer, perquè, una, no, com aquell que diu, no és pecat, però no és gens exemplaritzant. A veure, anar en aquests moments a caçar, finançat per tercers, i caçar elefants, que diuen que no és espècie en via d'extinció, però quasi.
Pitjor seria que ho haguessin finançat d'un altre.
Exacte. És que ja sé que...
Segur que hi ha una part que hem finançat nosaltres, perquè resulta que quan ha tingut el problema ha aparegut un intensivista en allà, que l'ha repatriat, que no sé què, no sé quant. Sí, o sigui, que alguna cosa ens ha tocat de la butxaca, això seguríssim.
No, però inclús fins i tot encara que no... O sigui, no és tant el valor, la quantitat econòmica, en sentit estricte, sinó aquest aspecte d'exemplaritat. El rei, el dia 14 d'abril, va fer el gran regal als republicans.
Coincidint amb la data d'aniversari.
De la república, vaig fer-vos el gran regal. Perquè és que ha sigut el que ha estovat més la imatge de la monarquia. Hem tingut tot el tema Urdangarín, etcètera, coses que... Però aquelles que sempre podem dir, és un nou vingut, és una cosa col·lateral, aquí és el nuclear, la persona clau, base del que és la monarquia en aquest moment a Espanya. I ja era bastant sapigut que la vida, en determinats aspectes de la vida personal del rei, era poc exemplaritzant. Però la gent més o menys encara...
Però fins ara, fins a un cert punt, això, que se sabia probablement, s'emmarcava dintre d'aquesta intocabilitat de la monarquia.
Quedava una mica com separat de del paper institucional.
Amagat, clarament, sí, quedava amagat.
Bueno, però ahir jo sentia converses, i sentia converses públiques, perquè sortien als mitjans, en els quals això es feia d'una forma absolutament manifesta.
Sí.
I a més posant els noms i cognoms, les persones que participaven.
Amb
la qual dius, ostres, això ja quelcom que s'ha escardat, sí, realment,
totalment,
no? Totalment. La veneració, no sé si és veneració, però la contemplació especial de la monarquia dintre del nostre ideari s'està trencant, s'està desfent.
El seu paper aglutinador, també, i de
en aquesta clau de lectura que fas tu, Ignasi, de la realitat, jo sí que apunta realment cap a un trencament, però també apunta, avui llegint els diaris, a una valoració molt bé del Felip. Diem perquè el Consell de Ministres que va portar, doncs, els comentaris que surten al DES, que els va portar, que van quedar sorpresos del nivell de coneixement que tenia per gestionar tot el grup. Per tant, jo crec que s'està preparant l'escenari, i això realment és l'ocàsia, no?
L'escenari d'una possible abdicació del rei? O sigui, que no s'esperi a la mort, que seria la successió dinàstica.
No, que no va caure, si no es va tirar. Bé. No m'ho crec.
No. Va caure, i per això ens hem assabentat.
I se'n penedirà tota la vida.
I tant.
Perquè si no hagués caigut, ni ens n'hauríem.
No,
ens n'hauríem enterat de tot.
Jo crec que aquest debat del tema monarquia, un debat s'ha de plantejar, però és que ara no és el moment. En quin sentit? Home, que el país té problemes, que si a més n'afegim un altre de si institucional, no fem res de bo, no?
I en els pressupostos de l'Estat només es va retallar, crec recordar, un 2%, eh?
Sí.
A la monarquia, un 2%.
Clar, tots aquests debats, com diu el senyor Arasa, es poden plantejar. El que passa és que potser, si es fa ara, aprofitant aquesta situació, sembla que falta el contingut de fons, no? Per un error...
El país té una quantitat de problemes de crisi i tal, i escolti, a més ara, situació de crisi institucional. Potser ho deixem d'aquí 5 anys, que potser ja la cosa estigui a la part econòmica i social d'una altra manera, no?
Però jo això ho trobo pitjor, perquè el problema hi és, i ha aparegut. O sigui, que donar la volta i mirar que no hi és...
No dic en aquest sentit, sinó que potser seria que en tot cas que es plantegi un altre moment. No, perquè si sortit, ha sortit.
Perquè no es planteja ara, que és quan ha sortit.
Sí, però
jo,
no sé.
És que no.
Sí, és opinable, certament.
És opinable, però el que no entenc és que realment potser és el moment de fer-ho, no?
Però potser també era una de les raons del per què el rei no tenia que anar-se'n de cacera a Botswana enmig d'amagadotis.
Sí, per això.
En lloc de fer-ho en clau de mirada retrospectiva, sinó és prospectiu. Es diu, escolti, el meu comportament ha de ser el suficientment garantitzador d'una continuïtat que en aquest moment el país no es pot permetre de que realment se li bellugui el terra.
Bé, i a sobre, amb tota aquesta repercussió del viatge del rei a Botswana, l'exsoci d'Urdangarín, Diego Torres, sembla que implicaria el rei Joan Carles en els negocis del duc de Palma, segons publiquen El País i El Mundo, avui.
Remenem la monarquia.
Sí, sembla com si s'hagués de remenar més.
Que fa fort, no?
Això mateix.
O sigui, és la sensació que dona. Jo que no he sentit, però mare meva, ja estem.
El cas Urdangarín segueix el seu procés, ja ho sabem. Sí, no sabem com acabarà, però és un fet que també està esquitxant d'alguna manera la monarquia.
Bueno, segurament l'esquitxava ja, i aquest aspecte encara més. El que passa que no sabem fins a quin nivell, però d'entrada ja és molt greu també que passi això, no? O sigui, un altre cop més...
Bueno, per el que ha sortit, com a mínim, el que ha sortit en premsa, sembla ser que el que hi ha són uns mails en els quals el rei, d'una forma o una altra, havia intentat influir en que es provoqués una determinada circumstància, que potser beneficiava el seu gendre, però que jo crec que això cal ficar-lo dintre de context, també. de contexte i en el moment en què es produeix, en el moment en el qual es preparen els equips de la Copa Amèrica. Aquí també hi ha un cert nacionalisme de bandera, de que els països doncs, que realment tenen presència doncs, han de tenir un vaixell a la Copa Amèrica i han de poder participar. I situat en un moment que econòmicament era un moment brillant, diguéssim, pel país. Per tant, les coses jo crec que cal contextualitzar-les. No hi veig tant el risc, sinó una intencionalitat de posar-hi a la taula en la figura per autoprotegir-se.
Exacte, i a més s'implica que són intocable.
Sí, però ja, perdent la condició...
En tot cas, pel bé de la democràcia, esperem que en un futur, amb monarquia o sense monarquia, doncs puguem seguir convivint en aquesta democràcia que també, exacte, malgrat els problemes que ha tingut, ens ha anat bé o ens està anant bé. En això coincidim tots.
Sí. No és la democràcia la que està
en joc.